Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel. Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres la transmissió en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, les salves a 1:00 PM i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada setmana la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a 1:00 PM a Ràdio Estel, del Camp a Taula, amb Isidre Font. Aquesta setmana, entre altres temes, parlarem amb Ramon Sant Martí, director general de la promotora d'exportacions catalanes de la Generalitat. Del Camp a Taula, el món de la terra, primera veu, tots els dissabtes a 1:00 PM a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en l'agenda d'aquesta setmana es nota que es va acostant l'estiu, va arribant aquest temps de vacances. El dia 25 d'aquest mes de juny hi ha confirmacions a les 19:30 a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat i Sant Antoni de Pàdua de Granollers. També confirmacions a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Pau de Rubí. El dia 26... Monsenyor Saiz Meneses presideix la missa a les 11:30 a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana. I el mateix dia 26, a les 12:00 PM, hi ha confirmacions a la parròquia de Santa Maria de Jaire, a la Torreta, la Roca del Vallès. El dia 28, Monsenyor Saiz Meneses presideix a les 10 la reunió de rectors i formadors de seminaris de Catalunya, que serà a Mosqueroles, al Montseny. El dia 29, Monsenyor Saiz Meneses presideix la missa a les 11 a la parròquia de Sant Pere de Gavà amb motiu de la festa patronal, Sant Pere. I el dia 30, a les 11 del dematí, al Seminari de Barcelona, hi ha la presentació del catecisme Testimonis del Senyor. El papa Sant Joan Pau II, el dia 15 de juny del 2004, va constituir la diòcesi de Terrassa. Per tant, el passat 15 de juny feia 12 anys d'aquesta constitució. I encara recordem, i són actuals les paraules que ens va dirigir el nostre bisbe Josep Àngel Saiz quan celebràvem el 10è aniversari. Deia: al llarg d'aquest temps, entre tots hem anat construint la diòcesi, laics i laiques, membres de la vida consagrada, diaques, preveres i bisbes. Ha estat un repte apassionant i alhora una tasca fructífera portada a terme en comunió i corresponsabilitat. Donem gràcies a Déu per tots els dons rebuts. Com sabeu, també en el mateix moment de la constitució de la diòcesi va ser el mateix moment en què el nostre bisbe va ser nomenat bisbe de Terrassa. Per tant, també el nostre bisbe té 12 anys de ministeri entre nosaltres. Per tant, en el dia 15 de juny felicitàvem el nostre bisbe amb motiu del 12 aniversari del seu servei episcopal a Terrassa. El bisbe auxiliar, els preveres, els diaques, els religiosos i laics que viuen a les comarques del Vallès Oriental i Vallès Occidental, encomanem a Déu el nostre pare i pastor, per tal que, ajudat de la misericòrdia de Déu, guiï la família diocesana que té encomanada. Per molts anys, senyor bisbe.
La carta de navegació.
En una conversa amb una colla de nuvis que preparaven el seu casament, comentàvem la importància essencial que té l'amor, no només com a sentiment, sinó com a motor de tot un projecte de vida. També vam comentar la importància dels detalls, i no pel que són, sinó pel que expressen i signifiquen. Ens plantejàvem preguntes com: què és més important, saber que s'estima o fer-se un petó? Evidentment, el petó sense amor no és res, però per un altre cantó tampoc es veu lògic estimar-se sense petó. Tot i que l'important és l'amor, el petó també pren importància perquè es refereix a aquest amor i l'expressa. En aquest any Sant de la Misericòrdia, una de les pràctiques a les quals som convidats és a travessar la porta santa. El gest extern, perquè tingui sentit, ha d'anar acompanyat de quelcom que ens recorda el nostre bisbe en la seva carta dominical. Segur que fins ara hem aprofitat les oportunitats que se'ns han donat per travessar una o diverses portes santes. Ho hem fet bé, amb consciència i profunditat? Ens ha ajudat com calia? Segur que després d'escoltar el nostre bisbe, voldrem tornar a fer-ho, i segur que ho farem millor. Escoltem-lo.
Déu vos guard. S'ha dit que el papa Francesc pot ser qualificat com el papa de les portes obertes. De fet, he insistit molt en el que ja deia sent arquebisbe de Buenos Aires: evitar de convertir-se en una església autorreferencial, centrada en ella mateixa. Al contrari, treballar perquè sigui una església en sortida, que va als homes i dones d'avui, cap a les perifèries geogràfiques i existencials. És la imatge tan estimada per ell de l'església com un hospital de campanya. Aquest desig del papa queda expressat també en la Porta Santa, un símbol unit a tots els anys sants. És una de les portes que hi ha al vestíbul de la Basílica de Sant Pere al Vaticà. El papa l'obre solemnement en començar el jubileu i la tanca quan es clausura. Així ho va fer el passat 8 de desembre, festivitat de la Immaculada Concepció i 50è aniversari de la conclusió del Concili Vaticà II, encara que uns dies abans ja va obrir la Porta de la Misericòrdia a la catedral de Bangui, a la República Centreafricana, durant el seu viatge a aquest país i a d'altres dos països africans, Kènia i Uganda, el passat mes de novembre. Com se sap, una singularitat de l'any sant actual és que per decisió del papa es celebra i es poden rebre les gràcies espirituals pròpies d'un jubileu no sols a Roma, sinó també a totes les diòcesis del món. I per això el passat 13 de desembre, tercer diumenge d'Advent, l'any sant i la Porta de la Misericòrdia es van obrir a totes les diòcesis. Així doncs, a cada catedral s'ha habilitat una porta santa. Quin és el seu simbolisme? En primer lloc, recordem que una porta oberta sempre ha estat el símbol de l'acolliment. El papa, a la bulla de convocació del jubileu, diu que en aquesta ocasió la porta santa serà una porta de la misericòrdia i a través d'ella qualsevol que hi entri podrà experimentar l'amor de Déu que consola, que perdona i que ofereix esperança. Encara que el fet d'arribar a la porta jubilar de cada catedral no exigirà una peregrinació especialment llarga, sempre convé realitzar-la atents al seu sentit espiritual i al compromís que comporta: acollir Jesucrist. En presentar-se com el bon pastor, ell va dir: «Jo sóc la porta». Els que entrin passant per mi se salvaran de tot perill, podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges. Ningú no pot anar al Pare si no és per mitjà d'ell, i només ell és el Salvador que el Pare ha enviat. I en el llibre de l'Apocalipsi hi ha una referència a la porta que em sembla molt significativa de l'amor i la intimitat amb el Senyor a la que tot cristià està cridat. «Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i menjaré amb ell i ell amb mi». Travessar la Porta Santa no s'ha de viure com un gest màgic, com si el fet de situar-nos a la llinda i travessar la porta ens fes bons i sants. Es tracta més aviat d'un símbol, d'una actitud que cada persona està convidada a viure i a comprometre's amb ella. La petita peregrinació cap a la Porta Santa és un signe del desig profund de conversió. Passar per la porta és confessar que Jesucrist és el Fill de Déu, el Senyor i el Salvador que sofrí, morí i ressuscità per la nostra salvació. Durant l'any sant hem de pregar i treballar per superar els obstacles que provenen de la temptació o de la fragilitat personal i arribar a viure una comunió més gran amb el Senyor. Us convido, doncs, a travessar amb aquestes actituds la porta santa de la misericòrdia.
Pelegrinatge jubilar diocesà de Terrassa a Polònia. Del 5 al 10 de juliol del 2016, el bisbe de Terrassa proposa un pelegrinatge diocesà a Polònia en motiu del jubileu extraordinari de la misericòrdia. Del 5 al 10 de juliol del 2016. Seguirem les petjades de tres sants polacs que han marcat fortament la vida i l'espiritualitat de l'Església i la història recent de la humanitat. Aquests sants són Santa Faustina Kowalska, receptora dels missatges de Crist, el 1950, Sant Maximilià Maria Kolbe, màrtir de Crist i testimoni de la força de l'amistat amb Maria durant la Segona Guerra Mundial, i Sant Joan Pau II, papa i mestre de la fe en Crist i de la confiança en l'home. Pelegrinació jubilar diocesà a Polònia, del 5 al 10 de juliol del 2016. Per informació i reserves us podeu dirigir al Bisbat de Terrassa, que, com sabeu, està al carrer Vinyals 47 de Terrassa, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Podeu fer també la vostra trucada al 93-733-7120, 93-733-7120, o podeu enviar un correu electrònic al correu de l'Any de la Misericòrdia, anydelamisericordia@gmail.com. Any de la Misericòrdia, tot junt, @gmail.com. I a més, trobareu tota la informació a la web www.anydelamisericordia.org. També us recordem els altres pelegrinatges als quals ens convida el senyor bisbe. El de Polònia, que us acabem de presentar, del 5 al 10 de juliol, i estem ja ultimant el de Roma, que ja serà al setembre, del 18 al 21 de setembre. També ho podeu consultar a la web anydelamisericordia.org, on puntualment anirem informant de l'actualitat d'aquestes propostes. No fa gaires dies, el grup Endavant, que és aquesta organització socialista d'alliberament nacional, recordava amb un pòster que el dia 28 de juny és el Dia Internacional de l'Alliberament de Gais i Lesbianes i Transvestits. I com sabeu, doncs, vam fer un pòster en el qual, d'una manera doncs, poc elegant, per no dir ofensiva, doncs, deia «Contra les normes sagrades, estima com vulgues». I sortia doncs, una imatge de la Mare de Montserrat i la Mare de Déu, la Geperudeta, la Mare de Déu dels Desemparats de València. Com sabeu, s'han fet doncs, moltes celebracions, moltes pregàries, moltes processons, intentant desagreujar doncs, aquest tema, perquè nosaltres, que som la família dels fills de Déu, estimem també la nostra mare, i quan la mare doncs, ens l'ofenen, doncs també ens dol, però no només per això, sinó perquè també sabem que és mare de tots aquells que també la ofenen. I no hi ha res tan estrany, i podríem dir tan dur, tan difícil, com una mare que se senti ofesa pels seus propis fills d'aquesta manera. Nosaltres ens afegim des del Bisbat de Terrassa, aquí en les zones de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ens afegim posant en el vostre cor i en la vostra ment algunes coses que ens poden fer estimar aquesta imatge tan preciosa de la Mare de Déu dels Desemparats, perquè té una història. És a dir, el seu nom, el nom d'aquesta Mare de Déu dels Desemparats, és la Mare de Déu dels Innocents, Folls i Desemparats. I la seva advocació parteix de la iniciativa d'un frare, Joan Gelabert Jofré, i estem parlant en concret de que el dia 24 de febrer de 1409... quan aquest Joan Gelabert es dirigia a la seu de València, va veure com uns nois feien burles d'un boig indigent al carrer de l'Argenteria, actual Martí Mangot. Va ser llavors quan va decidir fundar una confraria per atendre a aquestes persones. Per això la confraria benèfica va donar lloc al primer hospital psiquiàtric de la història. Fixem-nos bé, el primer hospital psiquiàtric de la història i la primera atenció humanitària de les persones amb aquestes malalties mentals. Aquesta confraria va ser posada sota l'advocació d'aquesta Mare de Déu dels Desemparats des del 1414, quan diu la llegenda que uns àngels la van esculpir. Aquesta tenia inicialment la seva seu en una petita ermita situada actualment al costat de l'antic hospital, dedicada a Santa Llúcia, molt a prop de les muralles. I la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats té una altura, en diríem, de 7 pams valencians. I com a curiositat, té el cap reclinat lleugerament cap a baix, perquè la posició inicial era d'aquesta imatge, la Mare de Déu que s'inclina mirant i contemplant els seus fills que la necessiten. Per això era degut al fet que la Mare de Déu dels Desemparats era col·locada sobre els fèretres dels pobres, innocents i desemparats que morien atesos per la confraria. Per aquesta raó, els valencians solen dir que la imatge mira cap als seus fidels. De fet, el patronatge de la Mare de Déu dels Desemparats no sempre va ser la patrona de la ciutat. En un primer moment, el patró de la ciutat va ser Sant Jordi, igual que tots els regnes i comtats de la corona d'Aragó. Després també va haver un altre moment en què hi va ser Sant Vicenç Màrtir, ajusticiat a la ciutat de València en l'època romana. Sant Miquel és l'àngel custodi de València i que va tenir també molta importància doncs, fins i tot al segle XVIII, que aleshores la Mare de Déu dels Desemparats va ser feta patrona de la ciutat de València. És a dir, la declaració oficial com a patrona de la ciutat es va fer el 21 d'abril de 1885 i va ser Lleó XIII, que va fer la coronació canònica el 15 d'octubre del 1921 al Pla del Pont Reial. D'aquí ve que l'himne de la Mare de Déu dels Desemparats se li diu també l'himne de la coronació, que va ser compost per l'organista Romeu de la Catedral amb lletra de Josep Maria Juan García, que us presentem ara de seguida. Les festes de la Mare de Déu dels Desemparats és el segon diumenge de maig. I una altra celebració relacionada amb aquesta advocació és l'ofrena famosa que es realitza els dies 17 i 18 de març. Com no, dins les festes de les Falles, a prop de les festes de Sant Josep, que és el 19 de març. Com us dèiem, aquest himne de la coronació, que és l'himne de la Mare de Déu dels Desemparats, que volem ara també amb sentit de desgreuja i d'amor a la nostra mare, que conegueu i que sentirem ara tot seguit en aquestes zones. Primer us volem comentar una miqueta la lletra, que és tota una pregària d'honor a Maria. I diu així: la pàtria valenciana s'empara baix ton man, o verge sobirana de terres de llevant. La terra llevantina reviu en ta capella al fer-vos homenatge de pur i ver amor. Puig sou la nostra reina i vostra imatge vella pareix que està envoltada de màgic resplendor. La rosa perfumada, la mística azucena, l'oceu verger formaren els peus de ton altar i fervorós en elles lo valencià t'ofrena. La devoció més santa que es puga professar, en terres valencianes la fe per vos no mor i vostra imatge santa portem sempre en lo cor. Salve, reina del cel i la terra, salve, verge dels desemparats, salve, sempre adorada patrona, salve, mare dels bons valencians. I tal com us dèiem al principi, la Mare de Déu dels Desemparats no és només mare dels bons valencians, també és mare dels mals valencians i de tots aquells que malden per error o per qualsevol tipus de confusió i no se n'adonen d'aquest amor que ens té Maria a tots els homes. De fet, totes aquestes persones, que tampoc són tantes, doncs, que han recorregut doncs, aquesta mena de broma poc seriosa envers la nostra mare, són els més desemparats i els més necessitats, precisament d'aquest amor de la mare al qual pretenen ofendre. Preguem, doncs, per ells i escoltem ara tot seguit aquest himne de la coronació amb la qual els valencians i nosaltres ara també lluem i agraïm la nostra mare, el seu amor, la seva generositat i, sobretot, la seva protecció. Hem sentit aquest himne de la Mare de Déu dels Desemparats, amb la qual els valencians han honorat la Mare amb desgreuja d'això que dèiem. També, a Catalunya, la Mare de Déu de Montserrat és patrona i mare i protectora. De fet, ens sembla i ens sona una mica estrany que no s'hagi fet una reacció semblant per defensar la Moreneta, la nostra mare, almenys amb el mateix nivell de carinyo amb què s'ha fet amb la Mare de Déu dels Desemparats. Sigui com sigui, estem amb la mateixa tessitura de maternitat i també ens sap greu. Per tant, també com a homenatge, nosaltres també encomanem especialment a la Mare de Déu de Montserrat tots aquells que necessiten de la seva ajuda, especialment els fills, que no l'estimen com deurien. Suposo perquè no se n'adonen prou de fins quin amor tan gran són el que necessiten i ens ofereix la Mare. Escoltem ara, doncs, el Virolai, l'himne de la nostra Mare de Déu de Montserrat.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel i ens heu dit que qui us veu a vos veu també al Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena, de cercar la felicitat només en una criatura. Vareu fer plorar Pere després de la traïció i vareu assegurar el paradís al lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vareu dir a la samaritana, si sabessis el do de Déu. Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que el món, l'Església, sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin una sincera compassió pel qui es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els qui s'acostin a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció, perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor i la vostra Església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar a la vista als cecs. Us ho demanem per la intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos qui viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant, pels segles dels segles. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.